Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya, on va afectar sobretot les dones. Les torturaven i les condemnaven a morir, normalment a la forca, acusades de comportaments herètics, de pactes malèfics amb el diable o de practicar màgies perilloses, però en molts casos eren simplement llevadores o remeieres. En un país empobrit i en crisi, la caça de bruixes, fonamentada en falsetats, en supersticions i ignorància, va permetre assenyalar un suposat enemic interior. A Catalunya, les acusacions de bruixeria les dirimien tribunals laics locals, a diferència de Castella, on actuava la Inquisició. Va ser un acte de repressió massiva contra un col·lectiu molt concret i especialment desafavorit. En contextos de crisi, d'epidèmies i pestes, calia trobar un boc expiatori, algú a qui culpar dels temporals, de les pedregades, de les males collites, de la mort dels animals o dels nadons. Les societats solien mirar amb desconfiança cap als que provenien de països i cultures diferents. En el cas d'aquesta persecució, en canvi, s'apuntava cap a la pròpia comunitat. Entre els que declaraven contra les acusades, hi havia veïns que actuaven moguts per enveges i rancúnies covades durant generacions. La immensa majoria de les processades eren dones grans, pobres i analfabetes que, a més, vivien soles. Eren vídues, immigrants, i se'ls atribuïen comportaments estranys o asocials. Sota tortura, acabaven confessant tot allò que volgués el tribunal. Els caçadors de bruixes sabien que si acusaven dones joves i riques, els qui podien sortir-ne escaldats eren ells. Fins i tot en els moments més dramàtics d'aquesta cacera de bruixes hi va haver veus valentes que van denunciar la perversitat d'aquests tribunals que les jutjaven, sense cap mena de garanties, i dels botxins que les executaven. Quan la cacera de bruixes es va acabar, amb l'arribada de la Il·lustració i el racionalisme, la imatge de la bruixa va persistir en la cultura popular i pagesa. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies. Com va?
Bé, bé, bé. La bruixeria i, sobretot, la dèria per les bruixes. Això és una cosa bastant curiosa, perquè ara jo crec que la sensació que tenim del concepte de bruixa, primer és molt folclòric, és divertit fins i tot, o com a acusació de vas fet... s'acusa les dones. Vas fet una bruixa, vas mal vestit, vas mal girbat, diguéssim, eh? Però no més enllà. I, en canvi, esclar, això, el rerefons és dramàtic.
No, i també, de vegades, de forma contemporània, amb certes festes locals se'ls ha donat un esperit de futurisme, de llibertat, de sortilegis, de dona molt lliure, etc. El que sembla estrany és que la societat, a mida que anava avançant certs processos de coneixement del món, certs avenços de tipus científic, de tipus cultural, dels idiomes, de la impremta, de no sé quantes coses més, que caigués molt, molt mogudes per una església que estava molt tancada, a buscar aquest tipus de persones com culpables de tot el mal interior que passava, no? El que deies de les tempestes, dels focs, dels nadons, en fi, de les malalties, etc.
Clar,
no?
Perquè tens raó, això es produeix justament quan està gairebé acabant l'edat mitjana, començant de la moderna, i quan està el món està obrint-se mentalment i científicament molt en comparació al que s'havia obert fins aleshores. I, curiosament, és el moment aquest on apareix això, no?
I que tantes vegades que hem parlat tu i jo d'història comparada, no vull anar al present, eh? Però ara que sembla que entrem en una època d'una història de la humanitat diferent, fixem-nos que ens tanquem en moltes altres coses, amb un cert pensament molt tancat, també, no? Com si la societat posés frens, societat en general, sinó que qui mana estan posant una sèrie de coses que dius, què està passant per anar en contra d'aquesta modernitat que està venint, aquesta societat que està venint? Doncs sorprèn que això passi, diguem, a l'inici de l'edat moderna, de l'edat moderna, no? Amb el qual, clar, el món ja no és aquells mars de monstres que, en fi, que s'acaba allí, que hi ha un abisme que no se sap on es va. Hi ha un munt de coses, de coneixements, i que aquestes persones siguin l'enemic interior amb el qual justifiques totes les teves penalitats, sempre em sorprèn.
És terrible. Qui ens ajudarà a entendre aquest procés tan d'altra banda incomprensible i comprensible al mateix temps coneixent la humanitat és l'Anna Grau Gimeno, mestra, filòloga i escriptora i autora d'un llibre molt interessant, La bruixeria a Catalunya, història d'una cacera contra les dones, que està il·lustrat per Laia Valdevei i que ha estat editat per F2. Senyora Grau, benvinguda a l'Enguàrdia, contents de tenir-la aquí.
Moltes gràcies i molt contenta de ser amb vosaltres.
Parlem una mica això, les bruixes, és un fenomen. Sempre s'ha atribuït popularment a l'edat mitjana, les bruixes a l'edat mitjana, però sembla que no va per aquí la cosa, que és d'edat moderna. L'edat moderna es diu habitualment, la canònica és 1453 en endavant, tot això és molt relatiu, finals del segle XV, per donar-li un toc.
Sí. De fet, la bruixeria és de sempre. De sempre, des dels inicis, sempre les dones han estat menys tingudes, sempre han tingut un paper molt poc rellevant, diguem, dins de les decisions, i per tant ha estat un col·lectiu que ha estat perseguit en totes les èpoques. També és cert que les dones eren les que tenien cura de la família, dels malalts, i amb això doncs, sempre s'han anat trobant, s'han anat explicant coses. Llavors, existir ha existit des de sempre. La persecució ferotge sí que és veritat que se centra més aviat en l'edat moderna. Jo penso que és que cada moment que hi ha un canvi o que s'albira una modernitat, alguna cosa que canviarà, la gent tenim por. Clar. I aquesta por ens porta a actuar d'una manera irracional.
Però és curiós veure com, per exemple, en els quaderns de metges que són precisament també d'aquesta època, més o menys, per tant, escrit per homes, hi ha un munt de remeis, hi ha remeis molt científics, amb el sentit modern o actual de la paraula, de si li dones tal cosa a tal malalt que té aquests símptomes, millora. Fantàstic. Sí. Però hi ha molts altres remeis que no es diferencien en absolut de bruixeries. Agafes un tros de pèl de no sé quantos, li passes no sé què, li cremes per sobre unes herbes i després de resar tres vegades no sé quantos, allò es curarà. És exactament igual. I, en canvi, els homes no eren habitualment acusats de bruixots.
No. Jo crec que això té molt a veure amb aquesta misogínia, diguem. O sigui, les dones aquestes que eren sanadores, que eren remeieres, eren consultades, i eren consultades per homes. Ja en el llibre hi he posat un text que em va semblar important, doncs que era que els reis consultaven. No eren només les reines o només les dones, sinó...
És un cercle femení, diguéssim,
exacte,
de sororitat.
Els homes, se n'havien de refiar, també, d'aquelles dones. El que passa és que, esclar, quan hi ha molta necessitat, perquè hi va haver, doncs, males temsades, hi va haver malures, hi va haver mortalitat que ells no trobaven una explicació científica, s'havia de buscar algú. Algú havia de pagar per això. Tot això és en aquest moment de canvi que ens deia en Josep Maria, en què es comença a legislar una mica sobre la medicina, sobre la farmàcia. Sí. Aleshores, aquestes dones feien una mica de nosa perquè...
Trencaven. Amb això. A més, clar, no tenien un coneixement formal, diguéssim, que vingués de les universitats.
Acadèmic, diguéssim.
Acadèmic, sí.
I segur que en alguna ocasió se'ls escapava la mà i també hi devia haver...
Perquè tothom ho feia malament i ho feia bé. Ho feia tan bé com podia, però això vol dir que es cometia... Inclús avui en dia es cometen errors amb tot això,
I avui en dia, amb certes coses que no tenen solució, encara existeixen persones que diuen que, en fi, curanders i gent així, certs programes de televisió que encara...
I amb la pandèmia, això es va veure molt.
Exacte.
Que si veus la GIA, que si...
Sí, sí,
Manlleu,
sí, sí,
que si no sé què... Hi ha hagut gent fent... Jo jo conec gent i tinc amics que no creuen que això ha vingut, doncs...
D'algú que de fora que ens, cap... ens ha contagiat d'alguna cosa. Sí, sí. Sí, no, i a més, recordant la pandèmia, per veure una mica els paral·lelismes, sobretot al principi hi havia un enorme desconeixement per part de tothom de per què venia, com es transmetia aquell virus, no? S'intuïa que era per via aèria, però no estava del tot clar. Recordeu com tots rentàvem qualsevol cosa, les sabates quan sortíem, els pots de llet o les pomes, les rentàvem tres vegades, no?
Perquè... Clar, perquè buscàvem una explicació a la Covid.
Ah, ara.
Que, sí, que és, que
no
passa?
Teníem.
Que no teníem.
Doncs això traslladat a 500 anys abans, arrodonint, és lògic, no? Que, que es provessin coses i es digués, home... A més, en societats aquelles que, en què la religió tenia un pes molt diferent,
sí, molt,
que anava molt més enllà, i per tant el que els sants o els diables intervinguessin en la vida quotidiana era una cosa que es veia molt més natural. Ara ho trobaríem, què dius, que un àngel ha vingut aquí i t'ha solucionat la vida, no? Però, en canvi, en aquelles societats, això, que algú t'expliqués que el diable ha intervingut i t'ha fet la collita malament, o al revés, que un àngel ha intervingut o un sant i t'ha salvat el nen que s'estava morint, era natural, o sigui, no, ningú s'estranyava d'això. Per tant, s'ha d'entendre, no?
L'Església predicava que s'havia de tenir confiança en Déu.
Sí.
I si tenies una malaltia, doncs alguna cosa hauries fet, no? Perquè et vingués aquell càstig. I el que havies de fer era deixar-te estar de consultar aquestes dones i confiar en que Déu t'ho arreglaria. Mm.
Però el que és evident és que la concepció d'aquestes dones remeieres que utilitzaven remeis de vegades poc ortodoxes, de vegades molt efectius, de vegades en absolut, canvia. Hi ha un moment determinat en què aquestes dones no estan ni ben vistes ni mal vistes, simplement se sap qui són, la gent
hi va... Una mica marginals.
Sí, sí, però no
dones
passa
estranyes.
Res. Però hi ha un moment en què, no, en què aquestes dones estranyes i marginals comencen a ser acusades d'un munt de coses que fins a les... Per què passa i quan passa això?
Sí, això és apassionant, perquè una mica és la societat que, quan es converteix en massa, quan la gent ens convertim en massa, som capaços de fer coses increïbles. En el cas de Catalunya concret, aquesta gran persecució, que va acabar amb una pila de morts, la produeix la mateixa societat. És la mateixa societat qui acusa... Hi ha aquestes dones, està passant una sèrie de malvestats i són elles perquè jo les he vistes, perquè m'han mirat malament i a darrere se m'ha mort la criatura o m'ha sortit un bony al coll,
sí.
O aquella que em va dir et mataré el bestiar o et moriràs de gana i se m'ha mort el bestiar. I en el fons és això que comentàvem, no? Que són dones que viuen d'una manera marginal que potser sí que es troben al bosc, perquè no tenen recursos, tampoc. Llavors, van al bosc a buscar herbes, ho fan en unes hores que saben que potser no es trobaran gent i que ningú els hi dirà res, i això comença a ser mal vist, i per elles és un perill. Però, també, per altra banda, aquestes dones pot ser que ja els hi anés bé que els hi tinguessin una mica de por.
Clar.
Perquè eren dones molt febles, dones grans, majoritàriament, sí. I dones que no tenien qui les defensés, no tenien marit moltes vegades, no tenien un coixí. Aleshores, ja els hi anava bé també que la gent els hi tingués una mica de por.
Entre la seva pròpia personalitat, que molt sovint de viure en aquestes condicions,
devien
ser persones una mica afectades en aquest sentit.
Sí,
és lògic pensar que moltes d'elles...
Moltes d'elles...
Afectades mentalment, em refereixo.
Velles, imaginem-nos ara... la gent, si no et pots arreglar les dents, si no et talles els cabells, si no...
Menys el que pots,
tens
i de vegades
higiene,
ve de vegades, molt deficient.
Molt deficient. Sí. Clar, tot això comporta un físic molt particular.
Molt deteriorat.
A mesura que una persona es fa gran, empitjora, això és així.
Sí. I aquest tipus de dones eren especialment, en aquest sentit, determinants.
Aleshores, no? Hi ha algú que les acusa... I això ja fa que tota la comunitat les bandegi. I aleshores, a més, hi ha un negoci. Aquí al darrere hi ha un gran negoci. Aquest negoci consisteix en que hi ha qui acusa, però al darrere s'ha d'organitzar un tribunal laic, perquè l'acusació correspon als tribunals laics.
O sigui, l'Església aquí, per entendre'ns, no intervenia.
No.
Malgrat la imatge que ens ha quedat dels capellans perseguint les bruixes, potser...
Però això és la influència de la Inquisició que ens
ha explicat.
I de les pel·lícules nord-americanes, perquè les bruixes
del 17 de Salem,
això, aquí sí que intervenen els pastors protestants per de manera això, molt
sí,
intensa.
Sí, sí, sí.
Aquí, jo crec,
aquí no era així.
Jo crec que intervenien creant el caldo de cultiu.
Ja.
Però després, diguem...
Eren grans creadors d'opinió, els capellans.
Ah, aquí està. Sí. D'entrada, ells feien la notícia. Després...
Del pacte amb el diable, de la contranatura, els actes de tipus sexual i totes les coses aquestes.
I tot,
sí, sí.
Que tot era contra l'Església. Però a partir d'aquí, un cop hi havia l'acusació formal, qui se'n feia càrrec eren tribunals laics. Aquests tribunals s'organitzaven en els mateixos districtes judicials.
El que ara diríem ajuntaments, que no existien en aquella època, però sí, sí.
Aleshores,
municipis.
Aleshores,
el que se'n deia universitat, aleshores.
No deia la paraula per no confondre.
No era la universitat, encara en diríem ajuntaments i municipis.
Es deia universitat, sí, sí. Això confon una mica, però es deia així, sí.
I un cop començava tota aquesta maquinària, doncs ja, si el mateix municipi tenia diners, se n'encarregava, i si no, doncs feien una talla i els veïns havien de pagar, i aleshores ja es posava en marxa. Hi havia uns caçadors de bruixes, que aquests eren, com si diguéssim, els professionals, que aquests anaven pels pobles i anaven detectant totes les que podien ser bruixes. Feien sortir la gent a les portes de les cases i anaven dient aquesta ho és, aquesta també.
Quina por, no?
Sí.
Perquè, clar, això és molt bèstia. O sigui, que arribin unes persones... A més, pensem la comunicació dels pobles d'aleshores. O sigui, la gent... Si no recordo malament, hi havia un estudi de principis just abans de la Guerra de Successió, o sigui, per tant, principis del segle XVIII o finals del XVII, on explicava que la majoria de la gent no passava de 30 quilòmetres de distància de casa seva tota la vida.
Tota la vida. A excepció dels homes que anaven a les guerres, però, si no, les dones, la gran majoria, en la seva vida...
30 quilòmetres vol dir caminar un o dos dies màxim. Vull dir que no, ja està, depèn de com caminis i de ràpid que vagis, i ja està. Esclar, això vol dir que la comunicació entre els pobles, quan arribava algú i algú de fora, un caçador de bruixes, devia ser un moment molt terrible, molt estrany.
Jo m'ho he imaginat sempre com un personatge molt sinistre. Havia de ser una persona molt sinistra.
Oh, segur, clar.
Perquè, a més, ell sabia que estava enganyant...
Sempre és ell, sempre era un home.
Sí, sempre... Tots els que en tenim constància, amb noms i cognoms, eren homes. I, aleshores, havia de ser una persona sinistra, perquè ho feia per diners. Era una persona que buscava els diners amb la desgràcia dels altres. I ell sabia que estava enganyant.
I no participava de la bogeria, també, ell, de creure-s'ho que de veritat aquella dona que té dos pigues aquí al darrere del clatell, no?
Jo m'agradaria pensar que sí,
però... No, pregunto.
Eren com de la banca, d'ara.
Sincerament...
Va, més o menys.
Sincerament, crec que no, perquè ells sabien, ells deien, li veurem la marca, però només la puc veure jo. Això ja és una cosa canta una mica, fa mala espina. I aleshores, a partir d'aquí, ja cobrava els diners per totes les que havia pogut localitzar. I...
Ah, però havia pogut localitzar per una marca que només veia ell.
Que només veia ell.
Caram.
Que jo crec que devia anar enfocada a això. Ell ja s'havia informat, sabia que aquesta era... estava sola... que ningú diria...
Era excèntrica,
que vivia una mica allunyada.
Que cridava la gent quan s'apropava a casa, aquest tipus
de
coses.
Exacte, sí, sí. Una persona amb uns comportaments una mica estranys, però a vegades s'equivocaven. I aleshores, la maquinària també s'activava, perquè doncs hi ha un cas que ha estudiat el doctor Capdeferro, que és una dona de classe alta, que té un germà que és advocat, i aquest germà, doncs, juntament amb 13 advocats més, penso que són 13, ho porten al Sant Ofici i batallen perquè aquesta dona sigui alliberada. I aquesta dona és alliberada.
Advocats, no, o sigui... Clar que n'hi havia, però vull dir que molt poca gent es podia permetre.
Molt poca gent.
I 13, vull dir que estem parlant
d'una bona colla. Sí, sí, va ser un cas molt sonat.
Sí, sí, clar.
Un cas molt sonat perquè només n'hi havia un en contra i els altres tots van abogar perquè aquesta dona fos alliberada. Però no era el més freqüent.
La persecució sistemàtica de la bruixeria es recolzava en prejudicis respecte de les dones, amplificats per la invenció de la impremta. La mateixa misogínia va portar el metge valencià Jaume Roig a escriure una obra molt coneguda de l'època, Espill o Llibre de les dones, que es va publicar el 1460. En un dels apartats d'aquesta narració en vers, Roig descrivia les presumptes activitats malèfiques de les bruixes i l'adoració que en feien del diable.
Abser greix fus, com diu la gent, se fan ungüent. E bruixes tornen, en la nit bornen. Moltes s'apleguen, de Déu reneguen, un bocadoren, totes honoren. La llur caverna, qui es diu viterna, mengen e beuen, après se lleven, per l'aire volen. Entren on volen, sense obrir portes. Moltes n'han mortes, en foc cremades, sentenciades a bons processos per tals excessos en Catalunya. Tal fet si és llunyà, de veritat, ja és declarat. En lo decret, allà et remet. Fet és mirable, lo gran diable, qui les guanyà i té la mà. Ell les engana, ell les profana, fins que són preses, en càrcere meses, a mal llur grat. La llibertat, com l'han perduda, pues no els ajuda a migdia, ni els valus l'art, d'elles hi ha fart. Quan són al foc, ell se'n trau joc, i se'n fa trufa, el foc les bufa. Més les damnades són inclinades, naturalment, més follament, ser fetilleres, és sortilleres, conjuradores, invocadores e adivines. Moltes mesquines, abgeumència, nigromància, són fitoneses. Les diableses, totes malignes, cert són indignes per los esguards de males arts e fals compàs, et àlies, hom s'hi acosté. Mas deu ser hoste, de sols migdia, e tirant via, poc aturant, e menys curant de llur acost, qui passa tost, e tant l'hom cansa.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb l'Anna Grau i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la bruixeria a Catalunya. Acabem de sentir aquest text medieval, de finals de l'edat... De fet, tècnicament és d'edat moderna, però,
sí, sí.
Però, en fi, és més o menys medieval o la resta de l'Espill o el Llibre de les dones i, evidentment, esclar, les acusacions aquestes són el fonament de moltes altres acusacions que després vindrien. Com es produïen aquestes acusacions? O sigui, normalment, senyora Roig, quan arribava aquest caçador de bruixes en algun indret, començava a tenir un decàleg o unes normes pel que deia que una cosa és bruixeria o no ho és, o era tot una mica la babalà?
Hi havia... Es repetia molt sempre el mateix, un patró similar. Arribava el caçador, les acusava, o sigui, deia aquesta ho és, aquesta també...
Les concentraven a la plaça, les cridaven en un lloc...
A les portes de les cases.
A les portes
I ell anava
cases.
Passant...
Anava passant pels carrers i ell ja veia...
I ell anava dient ja quina
els
veia...
Els pocs carrers, perquè són pobles bastant
exacte.
Grans.
Exacte.
Són cases havia... molt aïllades molt sovint, eh?
No, crec recordar que a Catalunya hi havia 3.000 o 4.000 pobles...
Déu-n'hi-do, clar.
Però clar, són veïnats, entenem-ho, sí, sí, eh? Sí, sí. Són veïnats,
molts
molta població
sí,
rural, sí, vull dir, sí. De poblacions grans, en fi, Barcelona 20.000 i em sembla que Perpinyà 18 o 12 i després...
Sí, després aquestes Igualada, Manresa, això...
Lleida i Girona...
I més aviat era en aquests...
Eren veïnats,
en aquests veïnats, en aquests llocs que... O, per exemple, deia, sé que hi ha un mas a la sortida, que no sé què, que allà aquella dona, llavors l'anaven a buscar. Aleshores, un cop ja tenien formalment les dones que eren acusades, aquestes dones eren tancades a la masmorra. Si és que hi havia masmorra en aquell veïnat, perquè moltes vegades no n'hi havia. Llavors, en una pallissa o en una habitació d'una casa...
El que se'n deia presó era una habitació tancada amb un...
Amb un pany forrellat.
Unes golfes o... Aleshores, hi posaven un vigilant i aquest vigilant tenia cura d'aquestes dones. Cura vol dir... vigilar que no es morissin o que no s'escapessin. Els hi convenia que arribessin vives al judici. Per tant, els hi donaven més aviat poc menjar. En aquella cambra feien les necessitats, ho feien tot. Les tenien amb poca roba, passaven fred, etc. O sigui, ja arribaven al judici molt minvades.
Clar, jo vaig llegir, no és a Catalunya, a Zugarramurdi, el famós procés, que no se'n sé perquè és molt llarg, però que...
És interessantíssim.
És interessantíssim, però una cosa que em va xocar era l'enorme quantitat d'acusats que van morir abans d'arribar a judici.
Sí.
O sigui, però enorme, eh? Vull dir que no era un tant percent, no recordo el tant percent, però fàcilment una tercera part va morir abans del judici.
Sí.
O sigui que les condicions devien ser... Vaig pensar, potser hi ha suïcidis aquí, però en tot cas és impressionant que en un judici detinguin... No recordo quanta gent van detenir, però un centenar ben bé, uns 30 o 40 van morir abans d'arribar.
Ja van arribar morts al...
Clar, això és brutal. No sé si és per les tortures, per els maltractes... Se sap com anaven aquestes coses a Catalunya?
Si pensem que eren dones grans, que podien passar de la seixantena tranquil·lament, pot ser que ja fossin dones amb una salut una mica tocades.
Sí, clar.
Si no els hi, no tenen menjar, no els hi donen menjar, passen fred, estan espantades, perquè jo sempre me les imagino espantades quan les han descobertes. Moltes d'elles, quan els hi pregunten, saps per què t'hem detingut? Diu, em penso que deu ser això. Però que ho diuen ja amb por.
Clar.
Aleshores, elles saben que allò va pel pedregar.
Clar.
Aleshores, ja les despullen. Hi ha una dona gran despullada, se sent humiliada. Moltes els hi tallaven els cabells. O sigui, m'imagino que et sents com molt desprotegit. Amb aquestes condicions és fàcil que emmalalteixis, que...
Si no ho estaves ja abans.
Si no ho estaves ja abans.
Clar.
O que empitjoris el teu estat. Aleshores, un cop havien passat uns dies i s'havien pogut organitzar els jurats i el que fos, aquella dona era interrogada i torturada. I sabem perfectament que era torturada perquè aleshores la tortura era legal. Amb la qual ens han quedat les actes de les tortures.
Explicant com ho feien i què passava.
Sabem fins i tot quins eren els mètodes que utilitzaven, sabem quins estris. Sempre hi havia d'haver aigua, hi havia d'haver una espelma i uns estris de tortura. Aleshores, aquestes dones eren portades en aquests judicis i aquí hi havia el jurat, un cirurgià. El cirurgià quin paper hi feia? Doncs vigilava que la tortura fos fins a aquell punt en què no es morís encara. Vigilava que pogués...
Quanta consideració, la veritat.
Sí. Vigilava que pogués resistir fins a acusar-ne dues més.
O sigui, l'objectiu de la tortura no era tant aconseguir que confessés, sinó aconseguir que acusés a d'altres.
Ah, aquí està. Perquè que confessés...
Ja acaba... ho donaven per suposat.
Ja ho donaven per suposat.
Home, si et torturen, imagina't.
Hi ha algun acte en què abans de fer-se el judici ja diuen que és culpable. O sigui,
no cal,
ja ho donen per fet, que aquella dona...
Tot i així la tortura.
Tot i això, la torturen perquè després ella en delati dues més. I així la taca es va fent més gran cada vegada i la maquinària no para i continua. Aquell caçador o aquell ha d'anar en aquestes que ha acusat aquestes altres dues...
I fer exactament el mateix.
Que a vegades
procés.
Són del poble del costat, o d'un veïnat del costat, o el que sigui, i allà torna a començar.
Però, clar,
tot el...
això explica també com aquest fenomen es va produir especialment en algunes zones de Catalunya, i no tant perquè la gent d'aquelles zones fos especialment propensa a creure en bruixes, sinó perquè quan van començar allò es va estendre com una taca i aquelles zones van quedar especialment afectades. Estic pensant en Osona, per exemple, o al Berguedà...
Caldes de Montbui.
Caldes de Montbui n'hi ha, sí.
Clar, però és que tampoc tenien temps d'estendre-ho tot arreu, vull dir, perquè quan començaves era un procés que allò no s'aturava mai, no?
Clar, i anava creixent pel voltant, diguem, perquè no acusaries amb una que està
que no
a Tarragona.
Si que no,
exacte.
Sí. I a més desgràcies, buscar més bruixes.
Ah, exacte. I més negoci, perquè aleshores hi ha tot el... Clar, hi ha el menjar que se'ls ha de donar, hi ha allò de la tortura, hi ha la soga que... i la construcció del cadafal on les penjaran. Tot era un espectacle, perquè era un espectacle. I, bueno, això anava creixent, el rumor anava... Aleshores hi havia també els testimonis. Cridaven els testimonis que deien que sí, que ho havien vist.
Sí, que...
A vegades era el rumor, senzillament el rumor valia com a acusació.
Sí. La declaració... sentit crits allà i segur que, i a partir dels crits aquells, era invocació al diable, no?
Sí.
Tant se val.
Hi havia els nens podien declarar. Els nens se'ls hi pot fer dir el que es vol moltes vegades. I després l'autoinculpació. Arribava un punt que jo m'imagino que se sentien tan febles...
Que preferien morir.
Preferien morir.
Clar.
Preferien, deien que s'acabi ja aquesta tortura, que... perquè les tortures realment eren molt cruels. Mm. Hi havia d'haver aigua, però l'aigua era moltes vegades per... les posaven en una mena de banc... Mm. I aleshores els hi posaven un mocador a la gola i els hi anaven tirant aigua. Amb la qual la sensació era com d'ofec total. Fins que demanaven confessar. Aleshores, com a mínim, aquell ratet no tenien una tortura cruel, respiraven una mica, fins que deien moltes vegades no, tot el que he dit no és veritat, i au, tornem-hi.
I tornem-hi.
Fins que o el cirurgià ho aturava perquè deies que la matarem, o elles mateixes ja s'autoinculpaven i en culpaven a dues més. Que serien torturades inevitablement i moltes vegades penjades.
El 21 de novembre de 1619, una dona de 60 anys, Francina Marrast, era interrogada en presència del batlle de Palau-solità a casa de Josep Bonvilà, de Caldes de Montbui. Les tortures a què eren sotmeses aquestes dones abans i després dels interrogatoris anaven encaminades a obtenir una confessió ràpida de culpabilitat, en què hi cabien tota mena de fabulacions. Francina Marrast va ser executada per la cúria de Palau el dia 30 de novembre de 1619 a Caldes.
Francina Marrast, saps o presumeixes per què t'han impresa?
Senyor, jo entenc que m'han presa per bruixa.
Doncs parla d'una vegada. Digues a quines concertícules i aplecs has estat trobada en companyia d'altres bruixes i bruixots. Tant a fi i efecte de fer caure pedra, neula i fumassa o boira, com per matar, emmetzinar i embruixar criatures, persones grans i bèsties.
Jo no he fet res de tot això.
Per ventura pots negar que va ser trobada en ajust amb el dimoni en companyia d'altres bruixes i bruixots? La justícia està ben informada que fa 5 anys et vas ajuntar en el Puig d'Aguilar, al terme de Caldes, amb altres bruixes i bruixots. I que allí vau tractar amb el dimoni els mals de la pedra que vau fer caure.
Senyor, jo desitjo salvar la meva ànima i per això vull confessar els meus pecats a Déu, Nostre Senyor, perquè haja misericòrdia de mi, el rei, pel que dic. Fa uns 30 anys, poc més o manco, que Madó Anna Andral, ma mare, m'ha mostrat l'art de la bruixeria. La primera volta ens ajuntàrem en una aigua que davalla de la vila de Caldes, que era en l'entrada d'una nit d'estiu, i allí ens aparegué el dimoni en forma de cavaller. I allí l'adoràrem per la part d'atràs, després d'haver renegat de Déu, la Verge Maria, del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. I ho vam fer, dient-us adoro, Senyor, dient-ho del dimoni, que us prenc per empara, prometent ser vostra esclava. I el diable em donà per custòdia i àngel de la guarda un dimoni que anomenava Martinet, el qual m'apareixia en forma de gosset sempre que l'havia menester. Si no, quan tenia part amb mi, que apareixia aleshores en forma d'home, i quan m'aportava pels aires, m'apareixia en forma d'un gran cabronàs. I allí batérem l'aigua amb unes vergues i dèiem: «Cau, pedra seca, a pesar de Déu i en nom del dimoni, per a que caigui en la vinya d'en Moradell i destrueixi els fruits de la terra». I fet això, s'alçaren núvols i es mogué temporal, i nosaltres dues muntàrem a cavall amb nostres dimonis sobre els núvols, i abans ens untàrem amb uns ungüents que sabia fer ella i m'ensenyava a mi de fer. Posava una herba que es deia llatzera i feia secar i polvoritzar bé. En les pólvores posava oli, greix de gallina, greix de ca i també greix de serp i metzines, com eren arsènit i rialgar. I dèiem: «Pets sobre fulla», i en el punt ens tenia el dimoni a cavall i muntàvem pels aires.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Anna Grau, quin interrogatori més trist, almenys que dona tanta tristesa, no? Perquè aquesta dona és una cosa terrible. Jo suposo també, no sé si és així, que tot això que explica aquesta dona, que sembla fruit d'una certa imaginació, devia ser també explicava el que tots volien sentir.
Aquí
vull
està.
Dir que esclar, que devia haver-hi com una mena de rumorologia general de la gent que hi vivia, que deia: «Les bruixes fan això», doncs jo m'imagino que si he de confessar que sóc bruixa i d'explicar això, perquè si explico una altra cosa no se'm creuran.
També les preguntes eren induïdes.
Val.
O sigui, els judicis, moltes vegades, aquestes preguntes, aquests interrogatoris, eren calcats. Per tant, ja sabien què havien de preguntar i l'altre ja sabia què havia de respondre. Però els eren induïts, vull dir que no els hi deixaven que s'expliquessin, sinó que els hi preguntaven...
És cert que tal cosa, tal cosa, tal cosa?
I elles havien de dir sí o havien de dir no. Després, quan els hi fan descriure els actes en els que han participat, doncs hem de pensar també que ja hi havia aquests manuals de bruixeria en què s'explicava com eren aquests actes. I són exactament com l'explica aquesta dona, la Francina, com ella l'explica és tal com l'expliquen els manuals. Per tant, l'únic que elles sí que deien de debò, diguem, era les pedregades que hi havia hagut a la seva zona. Perquè al final...
O sigui, ho adaptaven a la realitat del que havia passat.
Ho adaptaven a la realitat del que havia passat.
A més, és una època climàtica, no?, que es dona allò, la petita edat del gel, no?,
sí, el
període
sí.
Del 80, del 1580, al principis del 17, no?
Sí, sí, que hi va haver aquesta petita glaciació que no va ser constant, però sí que els meteoròlegs parlen d'oscil·lacions, sí, en què els hiverns van ser molt crus i els estius van ser més aviat frescos i freds, clar, amb moltes pedregades, moltes pluges, i aleshores elles explicaven que no és cert que vas fer caure pedra. Sí, quan vas fer caure pedra? I elles, amb la memòria, doncs tal dia va caure
passada,
pedra,
sí,
tal altre dia...
Llavors, 7 o 8 ho deien, i la gent, el comú dels mortals de l'època, deien: «Sí, sí, existeixen les bruixes, fixa't, totes ho diuen».
Sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí. Ah.
Clar, però això també, suposo que les poblacions, les comunitats que vivien aquest tipus de fenomen, amb els judicis, les execucions, etc, devien quedar absolutament trasbalsades i destruïdes, perquè, és clar, encara que entre cometes, només hagin matat a 4 o 5 persones en aquell poble,
sí.
Estem parlant de pobles de 200 a 300 habitants, on, a més, un judici d'aquest s'ha allargat durant setmanes, amb la vida quotidiana totalment trasbalsada. Aquelles 4 o 5 persones molt probablement tenen parents al poble o al poble del costat. Esclar, allò devia ser arrasador totalment.
I moltes vegades les acusacions venien de la mateixa família.
Doncs
cunyades,
mira,
per exemple, que tenien...
Per treure's de damunt el mort,
tenien...
bueno, que la matin.
Sí, sí. I a més, això passava una factura... Hi havia gent que no hi creia, que veien que el que estaven fent era una barbaritat, perquè n'hi havia d'haver. Però aquests tampoc s'atrevien a dir-ho. Per què? Doncs perquè podien ser ells mateixos també acusats de bruixeria. Ah, com que tu la defenses, és perquè tu has anat amb ella i
clar,
també ets...
Ets còmplice, com a mínim, d'això.
Clar, hi havia els que hi guanyaven, els que callaven per por i els que miraven cap a una altra banda i deixaven fer.
També devia haver els que devien estar encantats d'això. Per fi ens traiem la bruixa de sobre que ens ha matat el bestiar.
Sí.
I a més l'exemplaritat, no? Penjades a la forca o cremades. I llavors, clar, imagina't veure allò a una forca una persona penjant, no?
Sí, sí.
I les deixaven allà i no les podien anar a treure ni a soterrar. I, a més, en molts pobles era l'entrada. Bé, bueno, en veïnats d'aquests,
sí,
no?
Porta,
era a l'entrada, de manera
clar,
que quedés clar a tothom que anés a aquell poble què s'hi trobaria. Un avís pels passatgers, ja.
Clar, estem parlant, a més, de l'època en què el bandolerisme és clau. Estem a 10, 15, 20 anys, depèn del moment, òbviament, de la Guerra dels Segadors. Per tant, és un moment d'un rerefons molt dramàtic i molt violent a la Catalunya d'aleshores. Això es va produir, ho hem comentat, però potser per centrar una mica, a moltes comarques molt disperses, o es va concentrar en diverses comarques que estan juntes? Per on es va produir aquest fenomen?
A veure, els historiadors et diuen que segurament es va produir a tot arreu, que no és un fenomen que...
Centrat en un
lloc. Per exemple, a Caldes, que n'hi ha 13, doncs que fos un fenomen endèmic d'allà. No, no. El problema és que aquests són els que sabem. Aquests són els casos
que s'han conservat els judicis.
Que n'hem conservat judicis, que n'hem conservat. Però probablement això passés en més llocs. A Barcelona passava poc. Per què? Doncs perquè és el que comentàvem, no? Al ser ciutats grans era molt més difícil. Però en llocs més petits, en què la cosa s'organitzava de manera ràpida i, doncs, probablement...
En van passar més i va quedar sense traça.
El que passa és que, esclar, en els llocs on n'hi ha als voltants. Per què? Perquè recordo un judici, que no sé si era de Castellterçol o de... per allà, o de Moià, no sé.
Sí, la zona aquesta del Vallès Oriental i el Moianès, ara, sí.
Que no el relacionaven perquè, doncs, el judici es va fer a Moià, posem pel cas, però les bruixes eren de Castellterçol. I llavors, és clar, les unes parlen de les altres i aquí és on... A la que n'hi ha en un lloc, n'hi ha al voltant. Però això no vol dir que només hi sigui allà.
Per tant, no és un fenomen, com s'ha dit també sovint, d'aquesta Catalunya central.
No,
que...
No perquè totalment parles dels d'això, no? De les Valls d'Àneu, no?
De les Valls d'Àneu hi ha...
Que és central i Pirineus, es deia habitualment.
Hi ha també la zona del Matarranya, o sigui... Tot, en realitat, és prou escampat com per considerar que devia ser a tot arreu.
Això, estem parlant, per tant, d'un fenomen que no era desconegut per la gent. No era allò que passaven a quatre, aquells quatre eren els afectats i potser dos més que ho sabien, sinó que devia ser tota la societat catalana que devia conèixer, com a mínim, aquests fets. Esclar, no es produeix en cap moment una certa resistència a allò que és, òbviament, una bestiesa d'alçada d'un campanar?
Hi ha un moment en què, quan ja hi ha hagut tants judicis, hi ha com un cansament, també, de la població. Una, perquè havien de pagar. Hi havia les talles i, esclar, arriba un punt que la gent tenia prou feina per tirar endavant com per estar pagant aquí per les bruixes. Però, a més, hi ha un cansament, perquè aquestes coses també desgasten molt. Sí. Creen uns conflictes amb les societats que moltes d'elles eren dones que fins i tot anaven a l'església. Potser no es feien molt amb els seus veïns, però que anaven a l'església i tot.
I que podien ser apreciades per la gent,
també. I podien ser apreciades, perquè eren consultades. Apreciades no ho sé, però consultades sí. Aleshores, això crea un desgast. I arriba un moment en què ja la gent ja en comença a tenir prou. Comencen a desconfiar també d'aquests caçadors que s'equivoquen i que acusen a dones que no, que realment estan ben integrades a la societat. I algun en va sortir malparat i tot. Algun va haver de fugir per cames perquè doncs el perseguien, perquè veien que s'estava equivocant.
Un dels caçadors de bruixes més cèlebres a Catalunya va ser Joan Malet, un morisc natural de Flix, un personatge que era vanitós, que va acabar caient en desgràcia per haver acusat de bruixeria algunes dones de bona família. De fet, quan va morir, li van dedicar un romanç de cec més que crític amb la seva figura. Aquestes cobles van veure la llum el 2 de juliol del 1549.
Alegreu-vos, cristians, donant les lleós a Déu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. Lo senyor inquisidor és estat ben informat que en Malet era traïdor i usava malvestat. Acusava xics i grans i amb sa malvada veu que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. Bé mereix, cert en Malet, la sentència que li han dada, us que per diners ha fet deshonrar gent tan honrada. I usant de sos paranys, dignes feia molt de Déu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. A Tortosa era anat, segons que jo he sabut, fals testimoni ha llevat a dos dames de virtut, i ha fet plenes les mans de diners i amb bon preu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. La una era prenyada i bona prop ja de parir. Com sabeu, així tractada, de la Nuig se'n va morir. Home, doncs, que fa tals danys, desitgem-li la mort greu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. En València és estat i també en Tarragona. I per tot ha tan mal usat que mereix portar corona com rei de grans tacanys. Per això, creure podeu que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. Moltes bruixes ha acusat i a altres falsament. Bé mostrava ser malvat. Que so fes per argent, mireu de si són vejans i farà lo que ell feu que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. Dolent era son llinatge, també fill de moriscat. Segons feia l'ona fratge, bé mereix ésser cremat. Cantem, doncs, tots, xics i grans, amb molta alçada veu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu.
Això és En Guàrdia.
Anna Grau, quines cobles més interessants i també tot el que expliquen. Però les cobles són de mitjans del segle XVI i encara queden 80 anys tirant curt de persecució de bruixes. Per tant, encara que hi havia una certa mala maró amb els caçadors, no es va concretar en res. Per què acaba el fenomen de les bruixes, realment? Perquè, clar, si les cobles són de mitjans del XVI i això acaba el primer terç del XVII, vol dir que per molta cobla allò va continuar.
D'una banda, hi ha aquest cansament de la societat, que es va cansant de veure tanta desgràcia. I d'altra banda, hi ha personatges amb un cert prestigi acadèmic, com és Pere Gil. Pere Gil era un jesuïta que el 1619 presenta un memorial al virrei, el duc d'Alburquerque. I aquí denuncia els abusos que s'han comès i aporta fins a 15 raonaments en contra d'aquests judicis. Ell explica doncs, que el que s'està fent és una barbaritat, que aquestes dones en realitat no atenten contra l'Església, sinó que són bocs expiatoris, que... Bé, fa tot una sèrie d'al·legats i comença a canviar, com que és un personatge que té molt prestigi, perquè ell havia escrit una geografia de Catalunya i era una persona influent.
Interessantíssima.
Una persona influent.
D'ell, sí.
Comença a canviar una mica la mentalitat de l'Església, també. L'Església comença a veure que potser sí que és cert i aleshores el rei envia pregunta als bisbes a veure què en pensen d'això. I la majoria dels bisbes pensen com Pere Gil i diuen que allò és una barbaritat. I aleshores és quan comença una mica a canviar la mentalitat de l'Església i amb això canvia també la mentalitat de la societat i la gent.
Però hem de pensar que el boc expiatori ja ve de la nit dels temps, eh? És allò que enviaven amb un... crec que és una cabra, que l'enviaven al desert, eh? I aleshores totes les penalitats a l'antic Egipte o al món, diguem, hebreu, era el boc expiatori. I les culpes, els pecats, les enveges, els odis allà, l'enviant al desert i allà es morirà.
I el boc, ja tot.
També és cert que en moments molt difícils surten veus clarividents que aturen aquests processos.
La meva veu clarivident ha d'aturar aquest procés perquè hem de marxar, ja no tenim més temps. Anna Grau, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa a explicar-nos aquest tema de les bruixes tan magnífic. Ella és l'autora, juntament amb la il·lustradora Laia Valdevei, d'aquesta La bruixeria a Catalunya, història d'una cacera contra les dones. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, així que tu a Caldes...
Sí,
també...
sí, però sí. Fixa't que en certa forma, com ha dit ella molt bé, en certa forma hem triomfat a la història, perquè ara Viladrau, Caldes i altres pobles, quan
sí,
amb les festes surt la festa de la dona com símbol de llibertat i de que ha estat perseguida.
El turisme tot s'ho menja, eh? Això també s'ha de dir. Eh? Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés, Cristina Serra i Aina Lluch.